Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia, nova jornada de mobilitzacions de la plantilla de Nissan aquest divendres, l'endemà de confirmar-se el pitjor escenari, que la japonesa tancarà les tres plantes que té a Catalunya al desembre. Els sindicats han convocat concentracions davant dels concessionaris de la marca en un pas més de la lluita per deixar clar que no es quedaran de braços plegats davant l'acomiadament de 3.000 persones de les fàbriques de Zona Franca, de Montcada i Reixac i de Sant Andreu de la Barca. La situació ha motivat també un front comú de les administracions per exigir que es reconsideri la decisió de l'empresa nipona, tot plegat en una crida a la responsabilitat social pels centenars de famílies abocades a l'atur i després que la firma hagi rebut gairebé 120 milions d'euros en ajudes públiques durant l'última dècada. De seguida parlarem del calendari de mobilitzacions i de les conseqüències del tancament amb el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco. Amb les repercussions del tancament de Nissan encapçalem aquest Notícies en xarxa. Ara mateix són les 8 del matí, avui és divendres, és 29 de maig i repassem més informacions, algunes d'elles encara derivades d'aquesta decisió que coneixíem ara fa 24 hores. I és que les patronals catalanes insten les administracions a fer mans i mànigues per retenir Nissan per un impacte del tancament que eleven fins al 3% del producte interior brut. Foment del Treball i Pimec reclamen un pacte nacional de l'automòbil amb visió estratègica de futur. Sanitat autoritza que a partir de dilluns s'unifiquin les regions metropolitanes i la ciutat de Barcelona i que la Catalunya Central, Girona, l'Alt Penedès i el Garraf passin a la fase 2. Lleida es quedarà encara a la primera fase, com havia demanat la Generalitat, pel repunt de nous casos. Les funeràries notifiquen 26 noves morts per coronavirus a Catalunya, però només 8 corresponen a les últimes hores. Els contagis continuen a la baixa, seguint la tendència d'aquesta setmana. Ara mateix queden poc més de 160 persones ingressades en estat greu per Covid-19 als hospitals catalans. El Consell de Ministres aprova avui l'ingrés mínim vital amb l'objectiu d'arribar a prop d'un milió de famílies vulnerables, unes 130.000 a Catalunya. Preveu ajudes de fins a 1.100 euros en una renda complementària a la de les comunitats autònomes. A l'Hockey Lliga, els clubs continuen pendents de saber com es reorganitzarà la propera temporada. La competició comptarà amb 16 equips, dos més que de costum. Per aquest motiu, i pensant en un possible rebrot, es planteja un canvi de format. Fem un cop d'ull a les carreteres. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora del matí tot continua força tranquil, no hi ha cap incidència a les carreteres catalanes, únicament podem observar trànsit intens als accessos de Barcelona, tot i que no es formen retencions de moment. Pel que fa al volum del trànsit, veiem que des de dilluns es manté la mateixa xifra, un 65% de vehicles ja circula per l'àrea metropolitana de Barcelona, tot des de l'entrada en vigor de la fase 1, aquest mateix dilluns, com comentàvem, i aquests vehicles que ja circulaven també abans de l'estat d'alarma. En hora punta es pot arribar fins a 70% en l'ocupació a les carreteres dels accessos de Barcelona. Per últim, també recordem que mentre continuen els controls de mobilitat i es mantenen els controls fronterers. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat, que vagi bé. Molt bon dia. Un apunt, per cert, pel que fa a la situació del transport públic en aquests moments, per avaria les instal·lacions entre Vilanova i la Geltrú i el Garraf. Els trens de la R2 de Rodalia circulen en tots dos sentits amb demores que poden superar als 15 minuts. I dit això, fem un cop d'ull a la previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, molt bon dia.
Què tal, bon dia? Doncs avui tindrem un temps molt diferent al matí que no pas a la tarda. Al matí ha de fer sol arreu. La temperatura fins i tot avui pot pujar una miqueta més. A la costa no passarem dels 26 o 27 graus, però cap a l'interior, sobretot a la plana de Lleida, podríem arribar fins als 31 o 32. I atenció, perquè a partir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, s'aniran estenent per tota la meitat nord, i de fet aquesta tarda, a la meitat nord de Catalunya i a la resta de les comarques de Barcelona, doncs pot caure algun ruixat de moderada intensitat, podria caure també alguna tempesta, fins i tot calamar-se. I atenció, perquè les comarques de l'interior de Barcelona, el Solsonès, el Ripollès, també la Garrotxa i a la Selva, és possible que aquestes pluges puguin ser d'intensitat forta. El vent en general fluix i de cara al cap de setmana, doncs un temps molt tranquil, pràcticament estiuenc, i a la tarda algun ruixadet cap al Pirineu, però no tan fort com els d'aquesta tarda. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa, l'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.
Nova jornada de mobilitzacions de la plantilla de Nissan aquest divendres, un dia després de l'anunci de la multinacional de tancar al desembre les tres plantes que té a Catalunya. Les protestes d'ahir es van viure davant els diferents centres de treball de la zona franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca. I aquest divendres els sindicats han convocat concentracions davant dels concessionaris de la marca en un pas més de la lluita per deixar clar que no es quedaran de braços plegats davant l'acomiadament de 3.200 operaris. La intenció de la plantilla és evitar el tancament.
El plazo que nos marcan es hasta diciembre del 2020 para cerrarnos. Y en ese tiempo vamos a hacer todo lo posible, vamos a pelear, vamos a mantener en lucha a los trabajadores y trabajadoras de Nissan y vamos a tener en jaque a todas las administraciones pidiendo que nos apoyen, pidiendo que Nissan se quede aquí.
Lo que queremos hacer los trabajadores es aprovechar para poder luchar, para poder llamar a las administraciones públicas a que entren en el juego y puedan quizá hacer que esto no sea un cierre definitivo, sino más bien quizá una transformación.
Ya nos esperábamos la noticia, pero muy mal, porque mi marido también trabaja en esta empresa y ahora pues nos quedamos los dos en la calle. Y pues mal, porque ahora está la situación muy complicada. Con las empresas que están cerrando, pues encontrar trabajo es que va a ser imposible. Y tenemos dos niños y pues preocupado por el futuro, la verdad.
El cas és que els responsables de Nissan consideren inviable mantenir les plantes catalanes. Ho justifiquen perquè actualment només es fa servir un 20% de la capacitat de producció de la factoria catalana i les perspectives de futur auguraven que aquesta xifra aniria a menys. Fins i tot, encara que s'hagués començat un nou model de vehicle, ens ho explica David Navarro.
El conseller delegat de Nissan, Makoto Uchida, ha anunciat des del Japó un canvi d'estratègia provocat en part per la pandèmia de la Covid-19. Així, l'automobilística vol passar de produir 7 milions de cotxes a poc més de 5 milions en 3 anys, una baixada del 20%, i centrar la seva producció a Nord-Amèrica, la Xina i el Japó. Per Europa, la decisió ha estat fabricar els vehicles des de la factoria de Sunderland, al Regne Unit, i tancar les plantes catalanes. En una posterior roda de premsa des de Madrid, el president de Nissan Europa, Gianluca De Ficci, i el director nomenat per tancar la factoria barcelonina, Frank Torres, han assegurat que no hi havia alternativa.
Con la intención del cierre a partir de diciembre del 2020 de las plantas que disponemos en Barcelona, en Zona Franca, en Montcada y en San Andreu. También estarán sujetas al periodo de consultas nuestros centros de I+D, recambios, distribución y también compras que están también en la zona de Barcelona. En total, recordar que en esta zona empleamos a alrededor de 3.000 personas.
Segons ha dit Gianluca De Ficci, donada l'actual situació del mercat global, ni tan sols la fabricació d'un nou model hagués garantit la viabilitat de la factoria, actualment el 20% de la seva capacitat de producció.
Davant d'un tancament que provocarà la destrucció de 3.000 llocs de treball directes i d'uns 20.000 més d'indirectes en empreses que depenen de Nissan, sindicats i administracions han impulsat un front comú per exigir que es reconsideri la decisió empresarial. Tot plegat en una crida a la responsabilitat social pels milers de famílies que queden abocades a l'atur i després que la firma hagi rebut gairebé 120 milions d'euros en concepte d'ajudes públiques durant l'última dècada. El president català, Quim Torra, va donar suport ahir als treballadors i el secretari general d'Indústria, Raül Blanco, assegura que es farà tot el possible per intentar que Nissan canviï d'opinió.
El govern és al vostre costat i farà tot el que estigui a les nostres mans per evitar el tancament anunciat pel desembre i per trobar sortides a la situació actual. L'anunci que avui hem conegut és una molt mala notícia per les treballadores i treballadors, per les seves famílies, però també per les empreses proveïdores de la planta i per l'economia de tot el país.
És un atac al cor industrial de Catalunya, al cor industrial de l'automoció, una empresa històrica vinculada a la nostra societat, vinculada a la lluita obrera, vinculada al creixement industrial de Catalunya, no només a les darreres dècades, sinó en el darrer segle, i per tant, davant d'això, treballarem juntament totes les administracions, treballarem amb els sindicats i els representants dels treballadors per revertir aquesta decisió.
Les reaccions també han arribat des del món local. Des dels ajuntaments afectats es demana el mateix: unitat d'acció i treball per consensuar propostes de futur pels treballadors del sector industrial. Escoltem l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
I el que jo sí demanaria a les forces polítiques és que en un moment com aquest el que necessitem és màxima unitat per anar tots junts perquè efectivament aquesta notícia no es doni avui per acabada i per tant que no hi hagi resignació i que estiguem tots junts, tots units, en defensa dels milers de llocs de treball i en defensa d'una indústria que ens ha de tenir al seu costat per fer la transformació ecològica perquè efectivament és una indústria de futur.
Mentrestant, Foment del Treball i Pimec calculen l'impacte de la decisió de Nissan en un 3% del producte interior brut. Generalitat, patronal i sindicats han emès un comunicat conjunt després d'una reunió per videoconferència de totes les parts. En aquest comunicat reclamen un pacte nacional de l'automòbil amb visió estratègica de futur. Els agents socials insten les administracions a fer mans i mànigues per retenir Nissan, però reconeixen que és molt difícil fer canviar d'opinió aquesta empresa.
Quan una empresa multinacional pren una decisió de reestructurar o de revisar els plans, són perillosíssimes, perquè pren grans decisions que després és molt difícil que tiren enrere.
Per retindre la fàbrica Nissan de la seva factoria a Barcelona i preservar els més de 30.000 llocs de treball directes i indirectes. Per fer-ho possible, treballarem colze a colze amb els sindicats, buscant la màxima complicitat amb els agents econòmics, la Generalitat i el govern de l'Estat.
El tancament de les factories de Nissan castiga un important teixit industrial que s'escampa per tot Catalunya, amb fàbriques al Baix Empordà, al Vallès, al Penedès o fins i tot al Gironès. Una d'aquestes empreses és Ficosa, al Vallès Occidental. Ens expliquen el cas els companys de Canal Terrassa.
Una de les empreses de la demarcació de Terrassa vinculades al sector de l'automoció és Ficosa. La seva planta de Viladecavalls es dedica a la creació de components d'alt contingut tecnològic per a la indústria del motor. Tanmateix, des d'aquesta companyia asseguren que l'afectació pel tancament de Nissan serà molt petita, ja que la seva relació amb la multinacional es limita a la producció de components que s'enviaven al Japó i no a les fàbriques catalanes. Tot i això, a l'espera de la reestructuració mundial de la companyia asiàtica, des de Ficosa no amaguen la seva preocupació per un fet que genera un greu precedent dins la indústria de l'automoció. Actualment, la plantilla de Ficosa es troba en situació d'ERTO, tot i que la majoria dels seus departaments productius es van reincorporant.
Busquem més reaccions. Saludem Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Senyor Pacheco, molt bon dia.
Bon dia, Vanessa. Bon dia, què tal?
A veure, amb el cap clar i fred, és reversible la decisió de l'empresa, senyor Pacheco?
Encara no és executada. Per tant, mentre no hi hagi una execució real d'una decisió, jo crec que no hem de tirar la tovallola, no? Jo crec que n'hi ha elements objectius per poder pensar que puguem treballar una alternativa perquè Nissan entengui, sobretot en el clau de l'aliança amb Renault, que ha estat la decisió de deixar la responsabilitat de direcció a aquesta àrea geogràfica, no?, de la Unió Europea, al seu soci Renault, que tenen una planta que pot ser, evidentment, un motor de transformació del sector de l'automoció per aquesta aliança, no? I jo crec que no s'ha de desaprofitar. Hi ha elements objectius. Som pioners en la fabricació de cotxes elèctrics. I el sector de l'automoció camina cap a l'electrificació dels seus vehicles. Hem demostrat una capacitat de flexibilitat per poder fabricar models que fins a 5 models a la vegada hem estat capaços de treure d'aquesta factoria, no? I, per tant, adaptar-lo a la nova política de mobilitat compartida vinculada a les grans metròpolis, no?, com és el cas de Barcelona, en la seva àrea metropolitana, per intentar definir un model de cotxe molt concret per tenir estratègia de desenvolupament de futur, jo crec que és un element objectiu per plantejar un atractiu cap a l'aliança, no? I, sobretot, estar dintre de la Unió Europea i sortir-se de manera voluntària, deixant fora el principal mercat que tenim a aquesta àrea geogràfica, en un moment quan, a més, la Unió Europea està decidint fer una important injecció de diners públics per intentar fer tota la capacitat de transformació cap a la producció sostenible, evidentment el New Green Deal, i que una part d'aquests 100.000 milions d'euros de tracció pública d'inversió se dedicarà a la mobilitat per garantir la mobilitat sostenible, jo crec que és una decisió de la vessant financera del tot equivocada. I, per tant, crec que hi ha elements molt subjectius per treballar conjuntament en aquesta situació. I jo he demostrat, dintre de la duresa i del cop que ha significat la notícia, la satisfacció de veure com el conjunt de les institucions d'aquest país, siguin administracions, siguin patronals, siguin sindicats, hem coincidit en que n'hi ha una alternativa de treball d'aquesta situació i que les posem a treballar conjuntament, no? Bueno, jo crec que aquesta situació, ara hem de passar del discurs als fets. Per exemple, què faria jo? És a dir, primer, convèncer l'empresa de que és molt dur tancar una factoria. No oblidem, és la factoria més gran en democràcia que es tancarà al nostre país, el nombre de treballadors afectats i afectades. Per tant, no serà senzill tancar una empresa d'aquestes característiques, no només per els seus costos, sinó per l'estructura jurídica institucional que han de superar per acabar tancant una factoria com aquesta. Per tant, hem de convèncer-los que és més senzill obrir un espai d'alternativa d'inversions, i aquí és on treballarà aquesta situació. Què li demanem també als governs? Perdona un moment només. Que clar, que intentem endreçar aquestes accions per posar-li edificis de tancament. Ara mateix, la Nissan està amb un expedient de causa de força major. L'estem financiant amb diners públics l'estratègia de negociació per tancar. I quan s'ha demostrat que aquest expedient de força major no era per la situació del Covid, sinó que era l'avenç preparatori per un tancament de l'empresa. Per tant, el que ha de fer el govern, a més de donar el recolzament als treballadors, és tombar a l'expedient de regulació de causa de força major i que paguin els salaris des del primer dia per dificultar el procés de negociació de l'empresa del tancament. Per tant, ara toca no les paraules, que era la diplomàcia institucional abans de la presa de decisió, ara toca la contundència de l'execució per dir-les no tancareu.
Senyor Pacheco, està clar llavors que Nissan s'ha de reinventar, d'acord? S'ha de reciclar, i vostè parla d'injecció de diners públics, però ja n'ha rebut molts de diners públics en els últims anys, Nissan. De què ha servit, per tant, tots aquests 120 milions d'euros que ha rebut la firma japonesa en tots aquests anys?
Els diners que s'han plantejat són els mateixos que reben totes les companyies per intentar mantenir desenvolupament d'un model tradicional del sector de l'automoció. Ve un model, té una línia de desenvolupament de processos per instal·lar-lo a les factories i tenen una injecció articulada dintre de la Unió Europea, que són les línies que tenim per intentar mantenir capacitat productiva. Però el sector de l'automoció ara no només la Nissan, necessita tot el sector un procés de transformació en grans inversions. Què està fent el sector? Intentar concentrar les marques en gran aliança per guanyar capacitat de capital i tenir la possibilitat de fer front a les grans inversions que necessita la transformació del sector. Això necessita també d'un impuls dels diners públics. Necessita que recuperem a Europa la sobirania industrial perquè no es deslocalitzi en altres àrees geogràfiques del món que estan protagonitzant la seva participació al cotxe elèctric, com és Àsia, o fins i tot ara l'impuls que s'hi volen fer als Estats Units. Europa no es pot quedar enrere d'aquesta situació. Els Estats membres de la Unió Europea han d'utilitzar aquest New Green Deal per fer l'impuls real que necessita aquestes grans inversions. I Nissan està en una capital del hub tecnològic i, sobretot, té la potència d'una fàbrica que ha liderat la producció en vehicles elèctrics. Per tant, aquesta capacitat de potencialitat no la podem tirar ara per una decisió financera en un moment molt concret de la història d'una multinacional que diuen que han de fer una reestructuració per superar la situació de caiguda del valor de les accions, que és realment el principal motiu perquè prenen aquesta decisió. Les situacions financeres, les especulatives, sobretot, com és el cas de la bossa del Japó, del Nikkei, puja, baixa, i en canvi la situació de l'estructura d'una operació industrial té una estabilitat que necessitarà segurament d'un impuls important de les administracions.
Ho veurem, a veure que com evoluciona tot plegat, sens dubte molta expectació de com acabi finalment aquest anunci que coneixíem ahir. Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres, moltíssimes gràcies per haver-nos atès també aquest matí realment negre per la gent que formeu part d'aquesta plantilla. Que vagi molt bé, molt bon dia.
No perdem el somriure, que ens en sortirem d'aquesta. Moltes gràcies.
Perfecte, gràcies, bon dia. Més qüestions. A partir de dilluns, Barcelona, ciutat i la seva àrea metropolitana nord i sud seran considerades una única regió sanitària. Això implicarà que hi haurà lliure mobilitat entre tots els municipis que l'inclouen i que la capital catalana deixarà de ser l'única ciutat de l'Estat que està confinada. Tota aquesta zona, però, es mantindrà en fase 1. El govern espanyol accepta així la proposta que havia fet la Generalitat per facilitar la connexió lògica d'aquests territoris. En paral·lel, dilluns passaran a la fase 2 de desconfinament Girona, la Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf. D'aquesta manera, només quedaran en fase 1 la nova unitat de Barcelona i Lleida, on hi ha hagut un rebrot de la Covid-19. En aquest sentit, l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, ha valorat positivament aquesta unificació. De fet, així li havia sol·licitat el president de la Generalitat, Quim Torra, en una carta conjunta a una trentena d'alcaldes socialistes.
És evident que trossejar la província de Barcelona entre regions sanitàries doncs entra en contradicció amb el que és la mobilitat i el dia a dia de les persones que vivim en aquest territori, Barcelona i la seva àrea metropolitana, conformem una realitat social i econòmica que és comuna, on milions de ciutadans hi vivim, treballem, gaudim i també ens movem, i un exemple claríssim el tenim al carrer de la Riera Blanca.
I com dèiem, Lleida es quedarà una setmana més en fase 1 a causa del rebrot de casos que es van detectar ara fa uns dies. Una situació, aquesta, que preocupa la Cambra de Comerç de Lleida, que reclama fer una actuació per aïllar possibles focus i no alentir la desescalada. La informació és de David Figuerola, des de Lleida Televisió.
Passar de fase urgentment i fer accions selectives en els focus. Això és el que demana la Cambra de Comerç de Lleida davant del fet que la regió sanitària de Lleida es quedi una setmana més en la fase 1 de desescalada. Segons asseguren, més setmanes en la fase 1 suposaria més tancaments definitius d'empreses i més treballadors sense feina. Per aquest motiu, la Cambra creu que és necessari fer actuacions selectives sense deixar que afecti l'economia del territori.
Des del món empresarial, el que creiem és que ara el que toca és detectar els focus que podrà haver i fer accions o microaccions concretes en cada un dels focus, intentant que no siguin accions generalitzades. Una regió sanitària, o sigui, una província, una regió sanitària, bueno, si és un problema en una empresa, pots fer un foco, si és en una població, fer el foco, però no afectar més al tema de l'economia. Creiem que s'han de fer accions selectives.
La Cambra també té en compte que s'haurà de conviure amb el virus fins que no es trobi una solució, i per això demanen sentit comú per part de la ciutadania.
I a les 8:20 del matí actualitzem les estadístiques. A Catalunya hi ha hagut 26 noves morts afegides al total i prop de 500 contagis. Les dades a Espanya es mantenen en la tendència dels darrers dies, tot i que encara s'estan validant les comunicacions, cosa que aquesta setmana la veritat és que ha fet ballar bastant les xifres. La informació és de Diana Bermejo.
Catalunya ha registrat 26 noves notificacions de defunció amb coronavirus. De totes aquestes, però, només 8 s'haurien produït en les darreres hores i la resta, tot i que s'han sumat al recompte total, serien de dates anteriors. Pel que fa als contagis, la xifra de nous positius s'eleva fins als 499, però com passa amb la dada de persones mortes, molts d'aquests contagis es repartirien en dies passats. La bona notícia és que continua disminuint el nombre de pacients greus, que a l'actualitat són 164 persones. A Espanya s'han notificat 38 morts amb data de defunció dels darrers 7 dies, però en el recompte total només s'ha afegit una més. La xifra de nous positius, 182, és inferior a la de la darrera comunicació i la de pacients ingressats a l'UCI en els darrers 7 dies és de només 11 persones. I les dades actualitzades al món ens deixen més de 5,7 milions de contagis, 700.000 en la darrera setmana. Els Estats Units han superat les 100.000 persones mortes durant la pandèmia i el Brasil és ja el segon país del món en nombre d'infectats. Europa, el Regne Unit, Espanya i Itàlia són els països amb un major impacte.
Un Consell de Ministres extraordinari aprovarà avui l'ingrés mínim vital per intentar pal·liar els efectes més devastadors de la crisi del coronavirus entre les famílies més vulnerables. L'ajuda es calcula que beneficiarà prop d'un milió de llars a tot Espanya, unes 130.000 a Catalunya, amb imports que aniran entre els 460 i els 1.100 euros. Es tracta d'una renda que serà complementària a la de les comunitats autònomes. El govern espanyol ha assegurat que a finals de juny unes 100.000 llars rebran aquest ingrés sense haver de demanar-ho. Es tractaria dels casos més vulnerables, aquells que es troben en situació de pobresa extrema. Posteriorment, els ajuntaments canalitzaran la resta de peticions. I l'Ajuntament de Barcelona obre una picabaralla amb la Generalitat per les persones sense llar. Li reclama una major implicació i que destini 10 milions d'euros a la creació de nous equipaments arreu del territori per atendre aquestes persones. I és que la meitat dels sense sostre acollits en els últims dos anys en equipaments municipals venien de fora de la ciutat. Ens amplia la informació els companys de PTV.
Des de l'inici de l'emergència sanitària, Barcelona ha obert 750 places extraordinàries per acollir persones sense llar, places que se sumen a les 2.200 que ja hi havia anteriorment. En aquest sentit, la regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha destacat que Barcelona ha fet un esforç sense precedents per abordar aquesta situació i ha exigit el mateix a la resta d'administracions. Tarafa ha denunciat que fora de Barcelona, abans de la pandèmia, només hi havia 180 places pel sense llar.
L'acompanyament de les persones sense llar i anar posant solucions i mesures i polítiques per persones sense llar ha de ser un abordatge de Catalunya. Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona no pot fer de Generalitat en aquest sentit. El 50% de les persones que venen a tots aquests equipaments venen fora de la ciutat de Barcelona i segueixen atenent. En cap cas es deixa d'atendre ningú perquè no vingui de la ciutat de Barcelona. I això vull que quedi claríssim.
El consistori vol mantenir fins a finals d'any 3 dels equipaments extraordinaris adaptats arran de la Covid. L'equipament per a dones sense llar, un segon per a joves, molts dels quals menors no acompanyats, i un tercer pel sense sostre amb addiccions.
A l'Hockey Lliga, els clubs continuen pendents de saber com es reorganitzarà la propera temporada. La competició comptarà amb 16 equips, dos més que de costum. Per aquest motiu, i pensant en un possible rebrot, es planteja un canvi de format que dividiria la màxima competició estatal d'hoquei en dos grups de 8 equips. Més detalls des de la televisió de Costa Brava. En tot cas, no serà possible aquesta crònica, però sí que apuntarem que en futbol la Lliga ha aprovat el calendari pel retorn de la competició. Reprendrà l'11 de juny amb el derbi andalús i acabarà el 19 de juliol. També s'ha confirmat que hi haurà partits tots els dies a la setmana i que, per evitar la calor, començaran entre 8:15 i les 10 de la nit. El cap de setmana s'afegirà un horari a 6:15.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
La Generalitat ha activat 3 eines digitals per respondre als dubtes sobre la Covid-19 a l'instant. Un bot a WhatsApp amb informació que s'actualitza cada dia. Afegeix el 681-012-012 als teus contactes i escriu Hola per activar-lo. El cercador Pregunta a Gencat amb les consultes més freqüents en català i castellà. El trobaràs a gent.cat/preguntescovid i al canal del 012 a Telegram amb atenció personalitzada i accés directe a les preguntes freqüents. Obre la aplicació i busca l'usuari GenCatBot. Prioritzem la informació actualitzada i contrastada. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Sexy. Tefi, llibreria Macondo.
Un fill inesperat i un sofà. La vida amb en Josep Valent, de Gemma Vilanova, editat per Símbol. Aquell matí al despatx, en un instant, no sé si de debilitat o de coratge, vaig teclejar 4 conceptes claus al buscador més conegut del món. Nen, 2 anys, no parla i, finalment, amb el cor encongit i els dits tremolosos, la paraula autisme. Intro. Així comença la pàgina 30 del llibre que ha escrit la Gemma Vilanova. Un fill inesperat i un sofà. La vida d'en Josep Valent. M'ha recordat tant el dia que jo vaig fer el mateix, la meva pàgina 30. Un llibre que ens parla d'una família com qualsevol altra on l'autisme es va presentar un bon dia i que tant la Gemma com el Ferran van haver d'aprendre, però també desaprendre tot fins aquell moment. Una paraula que encara avui dia causa por i rebuig. És la crònica dels 10 primers anys de la vida d'en Josep. 10 capítols, 10 petits contes, escrits per la seva mare. En narren el camí que van emprendre tota la família. Com diu el Màrius Serra, al pròleg, la pitjor por és la por al desconegut, que tot ho deforma i engeganteix. Segur que ens agradaria que fos una cambra més polida. Ara bé, és molt millor veure-la tal com és, que no pas mantenir-la en la foscor. I quanta raó que té. Escrit amb molta sensibilitat i molt enginy, i per què no, amb humor, perquè també he rigut. Un passeig per la vida d'aquesta família que podria ser la meva i la de molta gent. La manera d'escriure de la Gemma enganxa moltíssim. Crec que ha sabut sintetitzar tot el que ha passat en aquests 10 anys, escollint els moments més representatius que han viscut per fer-nos entendre que de vegades cal mirar més enllà i no només amb els ulls, desitjant saber com li anirà el Josep d'aquí en endavant.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia, nova jornada de mobilitzacions de la plantilla de Nissan aquest divendres, l'endemà de confirmar-se el pitjor escenari, que la japonesa tancarà les tres plantes que té a Catalunya al desembre. Els sindicats han convocat concentracions davant dels concessionaris de la marca en un pas més de la lluita per deixar clar que no es quedaran de braços plegats davant l'acomiadament de 3.000 operaris a les fàbriques de la Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca. La situació ha motivat també un front comú de les administracions per exigir que es reconsideri la decisió de l'empresa nipona. Tot plegat en una crida a la responsabilitat social pels milers de famílies abocades a l'atur i després que la firma hagi rebut gairebé 120 milions d'euros en ajudes públiques durant l'última dècada. Amb les repercussions del tancament de Nissan encapçalem aquest Notícies en xarxa. Són 8:45 del matí, avui és divendres, és 29 de maig i repassem altres notícies, algunes d'elles encara vinculades a aquest anunci. Les patronals catalanes insten les administracions a fer mans i mànigues per retenir Nissan per un impacte del tancament que eleven fins al 3% del producte interior brut. Foment del Treball i Pimec reclamen un pacte nacional de l'automòbil amb visió estratègica de futur. Sanitat autoritza que a partir de dilluns s'unifiquin les regions metropolitanes i la ciutat de Barcelona i que la Catalunya Central, Girona, l'Alt Penedès i el Garraf passin a la fase 2. Lleida es quedarà encara a la primera fase, com havia demanat la Generalitat, pel repunt de nous casos. Les funeràries han notificat 26 noves morts per coronavirus a Catalunya, però només 8 corresponen a les últimes hores. Els contagis continuen a la baixa, seguint la tendència d'aquesta setmana. Ara mateix queden poc més de 160 persones ingressades en estat greu per Covid-19 als hospitals catalans. Sobre aquesta evolució en parlarem d'aquí uns minuts amb Pere Godoy, president de la Societat Espanyola d'Epidemiologia. El Consell de Ministres aprova avui l'ingrés mínim vital amb l'objectiu d'arribar a prop d'un milió de famílies vulnerables, unes 130.000 a tot Catalunya. Preveu ajudes de fins a 1.100 euros en una renda complementària a la de les comunitats autònomes. I en uns minuts coneixerem com s'ho fan al Museu de Tortosa i a les Terres de l'Ebre en la tornada a l'activitat després de més de 2 mesos de tancament.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
Nova jornada de mobilitzacions de la plantilla de Nissan aquest divendres, un dia després de l'anunci de la multinacional de tancar al desembre les tres plantes que té a Catalunya. Les protestes d'ahir, un cop la direcció de Nissan va notificar la seva decisió, es tornaran a repetir avui. Els sindicats han convocat concentracions davant dels concessionaris de la marca en un pas més de la lluita per deixar clar que no es quedaran de braços plegats davant l'acomiadament de 3.000 operaris a les fàbriques de Zona Franca, de Montcada, i Reixac i Sant Andreu de la Barca. Anem a repassar les dades de tot plegat amb l'Esther González. Com afecta tot plegat? Esther, molt bon dia.
Molt bon dia, Vanessa. Sí, com bé deies, el tancament de Nissan, previst per al mes de desembre, deixarà al carrer els més de 3.000 treballadors que hi ha entre les tres factories que la multinacional té a Catalunya. En concret, el gruix més elevat està a la planta de la Zona Franca, on hi ha actualment al voltant de 2.500 treballadors, mentre que la resta estan repartits entre Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca. Ara bé, la decisió de la multinacional nipona d'abandonar Catalunya també afecta prop de 20.000 llocs de treball indirectes vinculats a empreses auxiliars que operen com a proveïdors de Nissan. Estem parlant d'un ampli entramat empresarial que s'estén majoritàriament en empreses del Baix Llobregat, però també a Barcelona, als Vallesos, al Penedès i fins i tot a comarques gironines com la Selva. Nissan genera un 1,3% del producte interior brut de Catalunya i un 2,6% de l'ocupació industrial. Ahir la patronal de la petita i mitjana empresa, la Pimec, va assegurar que el tancament de l'automobilística tindrà un impacte d'entre un 2,6% i un 3% del PIB i que afectarà 425 empreses. I acabem amb una darrera dada de context. La multinacional japonesa ha rebut en els darrers 10 anys prop de 118 milions d'euros d'ajudes públiques concedides tant per part de la Generalitat com pel govern espanyol. Unes ajudes que les administracions i els mateixos treballadors posen sobre la taula per reclamar a l'automobilística que reconsideri la seva decisió de marxar de Catalunya.
Moltes gràcies, Esther, per aquest perfil de com queda tot plegat amb aquest tancament de Nissan. Que vagi bé. Molt bon dia. I nova jornada, avui dèiem, de mobilitzacions i dia també per continuar recollint reaccions. Fa pocs instants, en declaracions a la xarxa, el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, deixava clar que ara cal fer-li entendre a Nissan que tancar les plantes de Catalunya no li sortirà de franc. És moment dels fets i no de les paraules, ha dit.
Ara mateix, la Nissan està amb un expedient de causa de força major. L'estem financiant amb diners públics l'estratègia de negociació per tancar. I quan s'ha demostrat que aquest expedient de força major no era per a la situació del Covid, sinó que era l'avenç preparatori per a un tancament de l'empresa. Per tant, el que ha de fer el govern, a més de donar el recolzament als treballadors, és tombar l'expedient de regulació de causa de força major i que paguin els salaris des del primer dia per dificultar el procés de negociació de l'empresa del tancament. Per tant, ara toca no les paraules, que era la diplomàcia institucional abans de la presa de decisió, ara toca la contundència de l'execució per dir-les no tancareu.
I encara més reaccions, la de l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, on Nissan també hi té una factoria. Es mostrava preocupat pel futur de prop de les 350 famílies del poble que també es veuen afectades pel tancament. En un bany de realisme, però, Enric Llorca veu difícil que la marca japonesa faci marxa enrere. Tot dependrà de les contraprestacions que se li puguin oferir.
I reclamem precisament doncs, que anem tots plegats, totes les administracions, per oferir alternatives que permetin que l'empresa reconsideri aquesta decisió. Aquestes multinacionals, quan prenen una decisió, doncs és difícil que tiren enrere, no? Però també depèn de les contrapartides que es puguin posar sobre la taula.
A partir de dilluns, Barcelona Ciutat i la seva àrea metropolitana nord i sud seran considerades una única regió sanitària. Això implicaria, o implicarà de fet, que hi haurà lliure mobilitat entre tots els municipis que l'inclouen i que la capital catalana deixarà de ser l'única ciutat de l'Estat que està confinada en si mateixa. Tota aquesta zona, però, es mantindrà en fase 1. El govern espanyol accepta així la proposta que havia fet la Generalitat per facilitar la connexió lògica d'aquests territoris. En paral·lel, dilluns passaran a la fase 2 de desconfinament Girona, la Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf. D'aquesta manera, només quedaran en fase 1 la nova unitat de Barcelona i Lleida, on, recordem, hi ha hagut un rebrot de la Covid-19.
El mapa dels canvis de fase ensenya que la majoria de zones de la península passa a fase 2 dilluns, entre elles Girona, Catalunya Central, Alt Penedès i Garraf. Lleida i Barcelona queden a la fase 1. Lleida, perquè ho ha demanat després del brot que ha patit la darrera setmana, i Barcelona, així com a unitat de tota àrea metropolitana, perquè el govern espanyol ha acceptat la unificació que havia demanat la Generalitat, ho anunciava el ministre de Sanitat, Salvador Illa.
Són una ciutat metropolitana nord i metropolitana sud, excepte el Penedès Garraf, és a dir, permetir que esto sea una única unitat territorial i, per tant, la mobilitat pueda producirse en el interior de toda esta región, si me permiten, simplificando, región metropolitana.
Això vol dir que els ciutadans d'aquestes regions sanitàries que fins ara estaven separades, a partir de dilluns podran circular per tots els seus municipis lliurement.
I com dèiem, Lleida es quedarà una setmana més en fase 1 a causa del rebrot de casos que es van detectar ara fa uns dies. Una situació aquesta que preocupa la Cambra de Comerç de Lleida i reclama fer una actuació ràpida per aïllar possibles focus i, sobretot, no alentir la desescalada. La informació és de David Figuerola des de Lleida Televisió.
Passar de fase urgentment i fer accions selectives en els focus. Això és el que demana la Cambra de Comerç de Lleida davant del fet que la regió sanitària de Lleida es quedi una setmana més en la fase 1 de desescalada. Segons asseguren, més setmanes en la fase 1 suposaria més tancaments definitius d'empreses i més treballadors sense feina. Per aquest motiu, la Cambra creu que és necessari fer actuacions selectives sense deixar que afecti l'economia del territori.
Des del món empresarial, el que creiem és que ara el que toca és detectar els focus que podrà haver i fer accions o microaccions concretes en cada un dels focus, intentant que no siguin accions generalitzades. Una regió sanitària, o sigui, una província, una regió sanitària, bueno, si és un problema en una empresa, pots fer un foco, si és en una població, fer un foco, però no afectar més al tema de l'economia. Creiem que s'han de fer accions selectives.
La Cambra també té en compte que s'haurà de conviure amb el virus fins que no es trobi una solució i per això demanen sentit comú per part de la ciutadania.
I actualitzem les estadístiques. A Catalunya hi ha hagut 26 noves morts afegides al total i prop de 500 contagis. Les dades a Espanya es mantenen en la tendència dels darrers dies, tot i que encara s'estan validant les comunicacions, cosa que aquesta setmana ha fet ballar força les xifres. La informació és de Diana Bermejo.
Catalunya ha registrat 26 noves notificacions de defunció amb coronavirus. De totes aquestes, però, només 8 s'haurien produït en les darreres hores i la resta, tot i que s'han sumat al recompte total, serien de dates anteriors. Pel que fa als contagis, la xifra de nous positius s'eleva fins als 499, però com passa amb la dada de persones mortes, molts d'aquests contagis es repartirien en dies passats. La bona notícia és que continua disminuint el nombre de pacients greus, que a l'actualitat són 164 persones. A Espanya s'han notificat 38 morts en data de defunció dels darrers 7 dies, però en el recompte total només s'ha afegit una més. La xifra de nous positius, 182, és inferior a la de la darrera comunicació i la de pacients ingressats a l'UCI en els darrers 7 dies és de només 11 persones. I les dades actualitzades al món ens deixen més de 5,7 milions de contagis, 700.000 en la darrera setmana. Els Estats Units han superat les 100.000 persones mortes durant la pandèmia i el Brasil és ja el segon país del món en nombre d'infectats. Europa, el Regne Unit, Espanya i Itàlia són els països amb un major impacte.
Saludem el doctor Pere Godoy, president de la Societat Espanyola d'Epidemiologia. Doctor Godoy, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure, el ritme de la desescalada està sent l'adequat, tenint en compte que, per exemple, ja hem tingut un rebrot a Lleida.
El ritme de la desescalada suposo que és el que ha de ser, tot i que s'ha de reconèixer que tenim en aquests moments encara transmissió i, per tant, hem de ser extremadament prudents. Sabem que la transmissió ha baixat de forma notable, això és una bona notícia, però hem de reconèixer que la situació que tenim actual és el que fem 2-3 setmanes enrere i el que fem actualment, el nostre comportament, repercutirà, tindrà un impacte en les properes setmanes. De forma puntual, donat que hi ha transmissió comunitària, si donem al virus l'oportunitat de transmetre, si fem agrupacions i no seguim les normes oportunes, doncs podrem tenir brots puntuals.
Doctor, el cert és que les estadístiques, ho acabem de veure, la dels últims dies, la veritat és que estan sent molt amables respecte a la de setmanes anteriors, les xifres van a la baixa. Com interpreten vostè aquestes dades? Correm el risc de confiar-nos, de baixar la guàrdia?
Doncs, com diu vostè, la transmissió ha disminuït, les dades són positives, però hi ha transmissió. I, per tant, si en els propers dies, coincidint amb la desescalada, coincidint amb la que tindrem més oportunitats de contactes, hi ha un risc real de tenir brots puntuals. De fet, ja sabem que en llocs molt concrets, aquí en diferents punts d'Espanya, Alemanya, Corea, s'han recollit brots en aquesta fase de desescalada, perquè tot i que les xifres són baixes, en la majoria de la població massivament són susceptibles, i si donem oportunitat al virus en una agrupació concreta de que hi hagi transmissió, doncs tindrem brots puntuals.
Doctor, des del món de la pediatria ara s'assegura que, al contrari del que ens pensàvem tots plegats, els nens no són els principals transmissors del coronavirus. Està d'acord amb aquest canvi de postura?
Bé, sabem per els estudis de seroprevalença que els nens s'han infectat una mica menys que la població adulta. Això és una dada real. Ara hem d'entendre que els nens han estat més confinats que la població adulta. Part de la població adulta ha tingut que fer serveis mínims i, per tant, ha tingut més oportunitat d'infectar-se. els nens s'han infectat menys, però també són persones susceptibles, i si en agrupacions com poden ser escoles, instituts, donen l'oportunitat de que el virus entri i s'escampi ràpid, sabem per la grip que els centres escolars es poden comportar com a centres nodals de transmissió de malalties. També és cert que els nens s'han infectat menys, és molt probable que no infectin més que les persones adultes, però si s'agrupen també podrien comportar-se com una població clau per fer augmentar la velocitat de transmissió.
Doctor, és un virus estacional, ho tenim demostrat, i això? O sigui, la calor ens ajudarà a que no es transmeti tan ràpidament i amb tanta facilitat?
Bueno, aquest és un punt que s'ha discutit i s'ha valorat en relació a la grip. Però hem d'entendre que el coronavirus és una malaltia diferent. És possible que la temperatura redueixi la probabilitat de transmissió, però sabem per les pandèmies de grip que inclús a l'estiu és possible que hi hagi transmissió i inclús puguem tenir brots. Per tant, la temperatura pot afavorir perquè el virus té més dificultat per transmetre's, però sabem per altres situacions que a l'estiu se transmeten les malalties i el coronavirus se podria transmetre també.
També hem sentit aquests dies que fumar pot induir a més contagis, sobretot fumar en espais oberts i amb altra gent present. Fins i tot es parlava dels riscos que podia suposar, sobretot, aquesta acció a les terrasses. Això també està confirmat?
Bé, a l'aire lliure l'oportunitat de transmissió és molt més reduïda. No ens hem de confiar, hem de mantenir les distàncies de 2 metres de forma sistemàtica. Si no mantenim la distància, hem d'utilitzar la mascareta, però a la vegada no és el mateix una exposició continuada en un espai tancat que una exposició puntual a l'aire lliure. No ens hem de confiar, però a l'aire lliure en general el risc de transmissió és molt més baix.
Tenim clar també que a partir del dia 1 de juliol començarem a obrir el país, podran arribar viatgers d'altres països. Des del punt de vista mèdic, és prudent que comencem a rebre visitants estrangers?
El turisme, en general, representarà una nova oportunitat de tenir brots puntuals. Sembla ser que està confirmat que s'obrirà el turisme a principis del mes de juliol, però s'ha de dir que aquesta entrada s'ha de fer mantenint de forma estricta en aquesta població, en aquest cas els turistes, han de mantenir de forma estricta les normes que estan recomanades, a dir, de forma massiva, la distància, l'ús de mascaretes, el rentat de mans i neteja de superfícies. Si vulnerem, si no seguim aquestes normes i a l'entrada de turisme donem l'oportunitat que hi hagi brots, tindrà un impacte en la salut de la població, per descomptat, però inclús a la vegada, com sabem perfectament, tots els temes de salut han de ser absolutament prioritaris, perquè si realment amb aquesta entrada de turistes poden tenir brots que afecten a la salut, això a la vegada no només afectaria la salut, sinó que realment podria també repercutir molt negativament el que s'està buscant, que és una reactivació de l'economia. Per tant, sempre tenir present que la salut està per endavant, hem d'assegurar que el nostre país, en aquest sentit, som un país segur, que no tenim brots degut al coronavirus, perquè això tindria un impacte no només en la salut, sinó inclús en els objectius econòmics que s'estan buscant.
Doctor Pere Godó i president de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, moltíssimes gràcies per haver-nos atès uns minuts i per aclarir-nos alguns dels conceptes de tants que tenim amb molts dubtes en tota la situació que s'ha generat. Moltes gràcies, molt amable, molt bon dia.
Molt bon dia.
Un Consell de Ministres extraordinari aprovarà avui l'ingrés mínim vital per intentar pal·liar els efectes més devastadors de la crisi del coronavirus entre les famílies més vulnerables. L'ajuda es calcula que beneficiarà prop d'un milió de llars de tot Espanya, unes 130.000 a Catalunya, amb imposts que aniran entre els 460 i els 1.100 euros. Es tracta d'una renda que serà complementària a la de les comunitats autònomes. El govern espanyol ha assegurat que a finals de juny unes 100.000 llars rebran aquest ingrés sense haver de demanar-lo. Es tractaria dels casos més vulnerables, aquells que es troben en situació de pobresa extrema. Posteriorment, els ajuntaments canalitzaran la resta de peticions.
L'Ajuntament de Barcelona, per cert, ha obert una picabaralla a la Generalitat per les persones sense llar i reclama una major implicació i que destini 10 milions d'euros a la creació de nous equipaments arreu del territori per atendre aquestes persones. I és que la meitat dels sense sostre acollits els últims dos anys en equipaments municipals venien de fora de la ciutat. Més dades des de BTP.
Des de l'inici de l'emergència sanitària, Barcelona ha obert 750 places extraordinàries per acollir persones sense llar, places que sumen a les 2.200 que ja hi havia anteriorment. En aquest sentit, la regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha destacat que Barcelona ha fet un esforç sense precedents per abordar aquesta situació i ha exigit el mateix a la resta d'administracions. Tarafa ha denunciat que fora de Barcelona, abans de la pandèmia, només hi havia 180 places pel sense llar.
L'acompanyament de les persones sense llar i anar posant solucions i mesures i polítiques per persones sense llar ha de ser un abordatge de Catalunya. Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona no pot fer de Generalitat en aquest sentit. El 50% de les persones que venen a tots aquests equipaments venen fora de la ciutat de Barcelona i segueixen atenent. En cap cas es deixa d'atendre ningú perquè no vingui de la ciutat de Barcelona, i això vull que quedi claríssim.
El consistori vol mantenir fins a finals d'any 3 dels equipaments extraordinaris adaptats arran de la Covid: l'equipament per a dones sense llar, un segon per a joves, molts dels quals menors no acompanyats, i un tercer pel sense sostre amb addiccions.
Els principals museus de Catalunya ja s'estan posant en marxa i van anunciant les dates de reobertura. El Museu Nacional d'Art de Catalunya, el principal del sistema català, obrirà el 10 de juny i dos dies després ho faran el Picasso i el CCCB. D'entrada, han de reduir a un terç l'aforament i garantir les mesures de protecció, com mantenir les distàncies de seguretat, senyalitzar recorreguts segurs i utilitzar mascaretes i desinfectants. Però poden agafar exemple del que han fet alguns museus en zones que ja estan en fase 2, que han pogut obrir portes abans. És el cas del Museu de Tortosa i el de les Terres de l'Ebre. Allà hi tenim a la nostra companya, la Júlia Alvesa, que ens explica com ha estat aquesta tornada a l'activitat.
A punt de finalitzar la fase 1, la sortida de la fase 1 de les Terres de l'Ebre, el Museu de Tortosa va obrir les seues portes, més concretament el 21 de maig. I ho va fer amb unes mesures de seguretat i d'higiene per garantir la seguretat dels visitants. Per això tenim el regidor de Cultura, Enric Roig, per explicar-nos quines mesures de seguretat han implementat per mantenir aquesta seguretat entre els visitants. Bon dia, Enric.
Molt bon dia. Exactament, el dia 21 vam obrir i vam marcar aquests circuits de seguretat pel qual es garanteix una distància entre 2 metres entre les persones, l'obligatorietat tant per a adults com per a xiquets i xiquetes de portar mascareta, els vasos d'hidrogel, i a més a més, només es pot entrar individualment o per nuclis familiars a fer el recorregut. Un recorregut d'una capacitat màxima de 30 persones, tant en la fase 1 com en la fase 2, perquè és el que marca la normativa sanitària i d'higiene, que les mesures de Covid, en la voluntat d'anar incrementant els serveis al llarg de poder entrar en les diverses fases. I per això, en aquesta segona fase, el dimarts vam obrir també la sala Antoni Garcia amb l'exposició del pintor Fabà, perquè també, a demanda, la gent pugui anar a visitar-la.
Una de les altres mesures també és no facilitar fulletons, inhabilitar també el servei d'audioguia, i per tot això ens explicarà la directora del Museu de Tortosa, Eva Castellón, que està aquí també per explicar-nos com encaren la programació del museu. Benvinguda, Eva.
Hola, bon dia. El que hem fet és allargar, com ha dit el regidor, l'exposició Albert Fabà o la Revolta Permanent, que finalitzava en plena pandèmia i per tant i a més s'havia acabat d'inaugurar i per tant veiem molt necessari prorrogar la seva clausura, i després tota la programació que hi havia a continuació l'hem anat reprogramant.
Esteu pensant fer més activitats? Com encareu aquests mesos d'estiu?
Encara hi estem treballant, perquè bueno, ens toca reprogramar-ho tot, i a més tot s'ha de fer com aconsellen les autoritats sanitàries, amb unes mesures per regular i la visita i poder, diguéssim, donar garanties de que la visita és segura.
Doncs bé, com ja podeu comprovar, el Museu de Tortosa ha obert les seues portes i també ho ha fet regalant un sorteig als 100 primers usuaris que entren per aquesta porta, per a animar també a la gent a visitar el Museu de Tortosa. Altres museus que van obrir el 21 de maig és el Museu de la Mar de la Ràpita i el Museu de les Terres de l'Ebre a Amposta.
Doncs en prenem nota. Moltíssimes gràcies, Júlia Albesa, des de Canal Terres de l'Ebre. Que vagi bé, molt bon dia. En futbol, la Lliga ha aprovat el calendari pel retorn de la competició. Reprendrà l'11 de juny amb el derbi andalús i acabarà el 19 de juliol. També s'ha confirmat que hi haurà partits tots els dies de la setmana i que, per evitar la calor, els partits començaran entre 8:15 i les 10 de la nit. Al cap de setmana s'afegirà un horari a 6:15. I l'exporter blaugrana Víctor Valdés serà l'entrenador de l'Horta de tercera divisió la temporada vinent. Agafarà el relleu a la banqueta de Raúl Matito, que va agafar l'equip barceloní a mitja temporada després de la marxa de Nacho Castro a l'Andorra. L'última experiència de Valdés en una banqueta va ser el juvenil del Barça, d'on va ser destituït fa uns mesos per desavinences amb la directiva. I la Federació Catalana de Voleibol ha decidit plantar-se i impulsa una iniciativa per capgirar la gestió estatal i centralitzada d'aquest esport. El nou projecte, que es basa en donar més capacitat de decisió a les federacions territorials, té ja el suport de gran part de la resta del vòlei espanyol. És una crònica de Marta Casas.
La presidenta de la Federació Catalana de Vòlei, Maribel Zamora, és la impulsora de la proposta i ha aconseguit que 11 de les 19 federacions territorials s'adhereixin al projecte. Demanen que se cedeixin competències d'organització i gestió a qui treballa més a prop dels clubs. El primer objectiu és guanyar les properes eleccions per engegar un projecte amb gestió transversal i que s'allargaria durant els propers 10 anys.
Estem en un moment, en un punt d'inflexió en el que volem treballar plegades i volem plantejar un projecte amb un canvi de model de la manera de gestionar el voleibol, un model més cooperativista, més col·laborador i que no estigui tan distanciada la Federació Espanyola de les diferents territorials i dels clubs.
El detonant definitiu ha estat la manera com s'ha dut a terme des de la Federació Espanyola la gestió de la crisi per la Covid-19.
Respon també una mica a la gestió que s'ha fet del Covid-19 i les conseqüències que tindrà el Covid-19 en quant a la possible desaparició de clubs i la falta de recursos que creiem necessitem gestionar d'una altra manera.
La proposta té tres pilars bàsics: més professionalització, més visibilitat del voleibol i el volei platja i potenciar la base.
Això és tot per avui. Tornem dilluns a partir de les 7 del matí amb més notícies en xarxa. Que vagi bé el divendres. Bon cap de setmana, que per alguns serà de 3 dies. Que vagi bé.
Notícies en xarxa. El matinal de les ràdios i televisions locals.
La xarxa de comunicació local.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Ella em va estimar tant. Jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com oso podre dir,
paraules d'amor, senzilles i tendres, no sabien més, teníem 15 anys, no havien tingut
para vendre. Tot just despertava el son dels infants. En tenia prou en tres frases fetes que havien après d'antics comedians. D'històries d'amor, somnis de poeta, no sabien més, teníem 15 anys. No sabien bé, teníem 15 anys.
Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta, ja els sento bullir la sang. Ara que et sento capaç de cantar si una altra canta, avui que encara tinc veu i encara jo crec en Déu.
Vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjant. A la nit, el cel, aquest mar tan nostre i el vent que al matí va guasar-me el rostre. Vull alçar la veu per una tempesta, per un raig de sol.